El suplement.
Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Guillem.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Una mica constipat, oi?
Una mica, he passat la grip com tanta gent que
aquests
ens deu
estar
escoltant.
Aquests dies estem fotuts. Sí. La Mercè també la tenim
malaltona.
Amb l'Artur Ramon vinculem obres d'art cada setmana amb alguna de les notícies dels últims dies. I avui ens fixem en un aniversari. Aquesta setmana ha fet 15 anys de la mort de Ramon Sabatés, dibuixant del TVO, autor de Los Grandes Inventos del TVO. I avui, amb l'Artur Ramon, el que farem és conèixer obres relacionades amb còmics, ninotaires i caricaturistes.
Me cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo, tenía un gran deseo y verme a mí leer los cuentos del TVO.
Aquesta cançó que escoltem és de l'any 1930 i, com estem sentint, es titula Yo quiero un TVO. No sé si el llegies tu, el TVO, Artur.
Sí, que el llegia. El llegia, però era molt eclèctic. Tant m'agradaven les aventures del Zipizape, sí, del Mortadelo i Filemón, com el que la família Ulisses, no cal dir, com també el Cavall Fort i tantes coses, no? És a dir, que forma part de l'educació visual de moltes generacions.
Clar, segurament els còmics és una cosa, quan parlem d'art, no hi pensem, perquè està entre la literatura i, no, i l'art, però és una manera, la primera manera que deus tenir gairebé d'entrar en el món visual, en el món pictòric.
El còmic, com molt bé dius, està en aquest punt, diguéssim, de frontera entre la narració i la imatge. I llavors jo crec que és molt interessant, sobretot, com tu dius, no?, per introduir a la gent en el món de l'art, en el món de la cultura visual.
Però sí que a vegades, o gairebé sempre, a mi si em parlen d'art, mai se m'acudiria o em costaria molt arribar a pensar en un còmic.
Doncs avui veurem que sí, que hi han hagut artistes que han treballat aquesta faceta i que és tan digna i tan bona com qualsevol altra.
Doncs res, avui recordant la mort de Ramon Sabatés, coneixem la primera obra relacionada amb el món del còmic que ens has portat, Artur. Doncs... Estem parlant d'una obra de Xavier Nogués, un ninotaire important.
Molt important. I, a més, va ser un gran artista dins del noucentisme. Va ser pintor, dibuixant, caricaturista. Va fer vidre amb l'Àngel Crespo. Va també il·lustrar molts llibres molt interessants, com la Catalunya pintoresca, els 50 ninots. Va fer habitualment col·laboracions per la publicitat. Es tracta d'una figura importantíssima d'aquesta cultura, diguéssim, de primers del segle XX, el nostre noucentisme.
I en aquesta obra li hauríem de dir que és una vinyeta, segurament.
És una vinyeta per la Catalunya pintoresca, on veiem, doncs, una sèrie de personatges que estan celebrant un casament.
Casament en què una dona li estan donant una cosa al cul.
Sí, un home està... Avui això seria políticament poc correcte, però en aquelles èpoques no estaven per aquestes coses i veus aquí, doncs, una... És una crítica en el masclisme, en el fons, no? Aquest personatge que sembla un arlequí que està fent entrar la dona una mica forçadament cap a casa seva. Clar, la gran diferència entre aquest moviment del retorn a l'ordre de principis del segle XX que arriba a Itàlia amb el novecentismo, a França amb Cocteau i tal, amb Catalunya, la gran diferència és que nosaltres tenim una sèrie d'artistes que introdueixen un element clau, que és l'humor, que és la ironia. I Xavier Nogués és un d'ells. I ho fa, a més, amb una gràcia especial, ho fa amb una poesia que inclús avui s'ha perdut. Avui veus els ninotaires, no tots, n'hi ha d'excepcionals, naturalment, però molts dels que publiquen els diaris, i a vegades és una cosa molt, diguéssim, possiblement perquè aquest llenguatge avui ha passat una mica del temps, no? Però a vegades és com frívol, com no...
Perquè també és important no només l'obra pictòrica, sinó el guió que hi
poses. Clar, el guió, la narració... I sempre ha de tenir aquest punt de crítica, aquest punt de
la sàtira.
De sàtira, efectivament, que és el que ell va fer al llarg de la seva vida.
De fet, va il·lustrar llibres, no?, com les sàtires de Grau de Liost o el bestiari de Pere IV.
Efectivament, ell va estar molt a prop dels grans artistes d'aquesta època i era important, en tant que, per exemple, escriptors com Rafael Benet, com Francesc Pujols, com Joan Sacs, que després en parlarem, que era Feliu Elias, com Salvador Espriu, es van ocupar de la seva obra. És un artista, jo crec que caldria reivindicar, que el tenim una miqueta deixat de la mà de Déu.
Doncs avui ho estem fent.
Sí, sí, sí.
I va tenir una producció important, o molt important, Xavier Nogués?
Va tenir una producció bastant important en quant a dibuixos, en quant a caricatures i obra, diguéssim, sobre paper. En canvi, té una producció molt interessant i menys coneguda en olis. Olis, moltes vegades sobre taula, altres vegades sobre tela, de petit format.
Però olis, ens l'hem d'imaginar seguint aquest estil també
no.
Satíric o totalment diferent?
És diferent. Els olis té un punt, diguéssim, més... clar, és a dir, no fa una translació del món de l'humor en l'oli. Mm-hmm. L'oli l'utilitza amb unes finalitats, diguéssim, més artístiques, si vols dir aquesta paraula, no? Però té olis molt bonics i en el Manac es poden veure alguns d'ells. Estan exposats. I després té una sala preciosa, el Manac, si hi aneu, sí. Que és amb la que va decorar les bodegues de les Galeries Laietanes, que eren uns frescos que els van portar, quan van desaparèixer les Galeries Laietanes, les van portar cap al Manac. I hi ha aquests personatges, aquests ninots, que fan referència al vi, que fan referència als plaers de la vida.
Doncs toca visitar el Manac.
Sí, sí, tant, sempre.
Hem conegut l'obra de Xavier Nogués, ara anem per la segona. No parlarem de Flash Gordon, com deien els Queens, sinó de sí. Massa Gran,
Massa
també
gran.
Un mític aventurer català creat per Josep Maria Folch i Torres.
El nostre gran escriptor del segle XX, diguéssim, una de les persones que juntament amb qui parlem ara, de qui parlarem ara, que és Jun Seda, sí. L'il·lustrador amb el que va col·laborar tantes vegades, van fer més ells per la normalització lingüística que el que s'ha fet durant polítiques i polítiques de la transició. És a dir, pensa que els nanos dels anys 20 i 30, abans de la guerra, esperaven com a bojos que vingués el carter i els hi portés el patufet i es barallaven entre ells per ser a veure qui era el primer en llegir.
Que seria la versió catalana del TVO, més o menys?
És la versió catalana del TVO en la que hi van col·laborar aquests dos grans artistes, escriptors, Josep Maria Folch i Torres, que només el recordem quan arriba el Nadal pel Pastorets.
Aquests dies n'hem tingut
però
un fart.
Però és molt més que això, és un escriptor excel·lent i, a més, un, com deia, una persona va ajudar molt a difondre el català, i després Jun Seda, que entre tots dos van fer aquestes aventures extraordinàries del Massa Gran. Expliquem qui era el Massa Gran. El Massa Gran és un personatge que era fill d'empleats de duanes i que tenia una gran vocació per la mar, i llavors es va llançar en unes aventures cap a Àfrica i allà va conèixer la tribu dels Carpanta. Aquests Carpanta després serien els que influenciarien en el nom Escobar a fer el
Carpanta.
El Carpanta perquè
que surt a la cançó d'en Cisa.
Efectivament, veus? Tot va lligat.
Sí, sí.
Tot va lligat. I a més, l'Escobar començava en aquell moment també a publicar el Pulgarcito al Patufet. Per tant, tot va lligat. Aquests llibres es venien veritablement, en fi, com l'escuma, eh? Era una producció que agradava moltíssim en una època que, naturalment, doncs, la gent no tenia masses més ocis que aquests.
Sí, i són llibres que segurament anaven adreçats a infants, però que al final se'ls havia llegit tota la família.
Tota la família eren llibres concebuts infantils, però que després estan molt ben explicats. És el que deies abans, no? La narració del Folch i Torres, que era un mestre com a guionista, i després els dibuixos tan acurats, tan bonics, d'aquest artista que també se li ha fet poc cas, que a mi em sembla extraordinari.
Joan García Jun Seda.
Que és Jun Seda.
Mirem-nos aquesta imatge que ens has portat, és una altra vinyeta, en aquest cas de Massa Gran, que és d'aquí estem parlant, i veiem una imatge en blanc i negre, amb un traç, podríem dir una mica simple, no sé si seria la paraula,
sí.
I veiem el Massa Gran, que està agafat d'una gran àliga, no sé si és una àliga o és un ocell molt gran, que se l'emporta per sobre el mar.
Exacte, forma part d'aquestes aventures que ell té a l'Àfrica. Recordem que TV3 va fer una sèrie, el 2003,
sí,
sobre el Massa Gran, que segurament la deuries veure, i que, a més, aquí veiem una mica els trets característics de Jun Seda a l'hora de dibuixar. Ell utilitzava aquestes dues tintes, negre i blanc, jugava molt amb les reserves del blanc del paper i té sempre un traç molt nítid, molt clar, molt descriptiu i té una certa influència a vegades dels gravats japonesos. Fixa't que té aquest punt així de tintes molt planes,
sí.
I jo crec que És a dir, ell forma part d'una generació que van treballar el Cucut, el Pepito, el Picarol, de Cidellà, Patufet, les grans revistes de l'època. Entre 1922 i 31, amb en Cornet, que era un altre gran il·lustrador, va dirigir el Virolet i es va convertir en el gran il·lustrador juntament amb Folch i Torres. Jo crec que se'ls hauria de reivindicar potser amb una exposició o donant-los una miqueta més de llum.
Doncs a veure si algú ens escolta i ho fa.
I el Nogués també. Pensa que el Nogués, l'última exposició és del 67, és a dir, fa 50 anys que no s'ha fet una exposició. A veure si ens sent el director del Manac i li organitza una.
A veure, Joan García Junceda, que és de qui estem parlant, va ser autodidacta.
Completament. Ell, que això té molt mèrit, és un personatge que es forma a través de mirar altres dibuixants, de mirar altres...
D'estar i de copiar, ambient, no? També,
de copiar,
al final és el que fa tothom al principi.
Exacte, al principi, i després acaba sent un mestre en el dibuix. Veritablement, és, si em diguessis, dins del noucentisme, els grans il·lustradors són els que estem parlant. Nogués, Junceda, tots aquests.
Doncs amb el Massagran i amb Joan García Junceda hem conegut la segona obra i ara anem cap a la tercera, cap a aquesta última proposta d'avui. I el tercer nom que ens recomanes d'il·lustradors de còmics o de vinyetes és el de Feliu Elias, que era conegut per això amb el pseudònim d'Apa.
Fixa't, Elias és un altre personatge que mereix una super exposició monogràfica. Ell, quan pinta, perquè és un gran pintor, després en parlarem, realista, un pintor important, ell posa el seu nom, Feliu Elias. Quan fa caricatures i il·lustració, és Apa. I quan escriu llibres, sobretot va escriure d'art, d'estètica, etc., és Joan Sachs.
I això per què?
Doncs són diferents homònims que recordo una mica allò de Pessoa, no? Que té diferents personalitats, sí, perquè cada un d'ells sigui reconegut en un tema. És a dir, que quan ell, segons utilitzava una especialitat o una altra, posava un nom. Però... clar, tota aquesta dimensió d'aquests tres personatges sumats formen un gran artista, una personalitat molt notable.
I l'obra que ens portes avui, Artur, és la portada de la revista Ibèria del 23 d'octubre de 1915, sí, i fa més de 100 anys, en la que hi veiem un gran esquelet que seria un soldat, que porta un casc amb una pistola, i un altre personatge més petit a sota, mutilat, amb crosses, que l'està com saludant o li està demanant alguna cosa...
Doncs mira, aquesta obra està bàsicament fent referència a la Primera Guerra Mundial. Ell va fer una sèrie de dibuixos que després va publicar en un llibre el 1919 que es deia Kameraden, sobre aquesta, sobre la Primera Guerra Mundial, i per això va rebre la Legió d'Honor del govern francès. Perquè era un personatge molt interessant, Feliu Elias. És a dir, ell estava molt... era una persona molt conscient de la seva ideologia d'esquerres. Era un gran republicà, un gran catalanista, però sempre tenia una posició crítica. És a dir, era crítica amb el conservadorisme, per exemple, de la Lliga, i sí, també amb els excessos de la FAI, no? Sempre... ell va ser un gran difusor del marxisme a Catalunya i va estar exiliat dues vegades.
Va tenir problemes amb la Lliga, que ara en parlaves.
Sí, dues vegades va estar exiliat. És a dir, un el 1911, que va haver de marxar 2 anys a París perquè el govern va suspendre les garanties constitucionals i va ser jutjat per la llei de jurisdiccions. No sé si això et sona,
sí,
una mica.
Sí, sí, de la història, sí, de la Catalunya contemporània amb, sí, el senyor Culla.
Sí, i això és com un bucle que no s'acaba.
Anar fent.
Que anem fent. I des de l'exili va fundar 2 revistes, la revista Picarol i la revista Rialla. Ell prèviament ja havia sigut fundador entre 1908 i 1911, a més director de la gran revista Pepito, va col·laborar a l'Esquella de la Torratxa, Cucut, a la Publicitat, a Mirador, i veritablement després té tota la seva faceta literària. Ell és un escriptor que va escriure sobre pintura francesa, va escriure sobre Xavier Nogués, que abans en parlava, sí, sobre l'escultura catalana moderna. Té llibres veritablement exquisits, perquè a més tenia una ploma molt fina, era un gran prosista. Per tant, és un personatge molt destacable. I el 1914 va ser també fundador de la revista Nova. Té un altre llibre molt interessant, que és L'art de la caricatura, de l'any 31, i ell va acabar una part de la seva vida en un camp de concentració.
Mira.
Sí.
I es va exiliar, deies, dues vegades.
Dues vegades, una a París i l'altra va estar a França, en un camp de concentració.
Que és aquesta sort que va, mala sort que van sí. tenir molts dels republicans.
Exacte.
que van exiliar-se a París i després van acabar...
haver de marxar amb tot allò, el govern de Vichy, sí. tot això va passar a un camp de concentració francès, però és un altre artista que l'hem de recordar. Després no cal oblidar que la seva pintura és molt, molt, molt interessant. Ell fa una pintura que deia en Joan Merli, l'altre gran crític, deia el realisme fred del Feliu Elias. És un realisme molt, molt fred que connecta amb la nova objectivitat alemana, que connecta amb aquesta pintura que feia també el Tagore, tant d'aquest realisme tan gèlid, però alhora tan interessant. I té quadres que es poden visitar a diferents museus de Catalunya, al Museu de Montserrat, al MNAC, a diferents museus hi ha obra, però... Se li va fer una exposició fa molts anys i també caldria fer. O sigui, mira, ja hem donat
tres, no?
Tres. Feliu Elias, l'altre era Nogués, i Junceda, juntament amb Folch i Torres, que també es mereixeria un reconeixement.
Doncs tenim feina, Artur.
Molta, molta. És que si no reivindiquem els nostres artistes i el nostre art, no ho farà ningú més.
A vegades sembla que només ho puguem fer quan hi ha aniversaris. Els 100 anys, els 50 anys de la mort...
Sí, després saps què
passa?
Ho podríem
fer quan fa 27
i després,
o 38.
Passa? Després hi ha un altre aspecte que a mi no m'agrada, que és que molts d'aquests artistes es miren amb prejudici, saps? És a dir, no, el Folch i Torres, bueno, aquella clar, cosa que rinclona, sí. dels pastorets... Però escolti, el Folch i Torres va ser un personatge clau en la difusió i en la comprensió del català, i va ser un escriptor molt remarcable.
Entendre el context, no? Que...
Jo crec que és l'únic escriptor català, fixa't que et diré, del segle XX, que es va fer ric a través de la literatura. O sigui, ell va viure molt bé a través de la literatura. Després, clar, els esdeveniments històrics li van anar en contra. Perquè, clar, després quan ja ve la guerra, el franquisme, tot això, doncs naturalment ho va patir molt, pobre home. Però va viure molt bé, amb una família més molt gran, a través de la literatura. I això és extraordinari, jo no conec cap cas.
Que no en sentin alguns dels escriptors que,
no.
que passen a vegades pel suplement.
I fent una literatura molt digna, eh? Perquè dius, no, és que feia unes coses... No, fer una literatura molt digna i que tenia novel·la, però també tenia tota aquesta obra dedicada als infants.
Genial, Artur. Avui hem repassat diversos quadres vinculats al món dels còmics i dels ninotaires, perquè aquesta setmana ha fet 15 anys de la mort de Ramon Sabatés, dibuixant del TVO i autor de Los Grandes Inventos del TVO. Artur, ens veiem demà.
Fins demà.